Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents. Catalunya Ràdio.
A les últimes setmanes hem parlat molt dels joves francesos i de la seva revolta contra els nous contractes laborals que ha impulsat el primer ministre francès Villepin. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, volem parlar dels nostres joves i de la seva situació. El diari britànic The Times, després dels botellons que hi va haver per tot Espanya, titulava «Els estudiants francesos es mobilitzen, però els espanyols beuen». Bastant excessiu, segurament. Avui hem convidat un grup de joves perquè ells mateixos ens expliquin quins són els seus problemes. Si tenen les mateixes dificultats laborals que els joves francesos, si és així perquè no es mobilitzen, i que contestin genèricament, i per començar, aquella pregunta que va sortir a França amb motiu de les revoltes als carrers pel contracte laboral. Els joves d'ara creuen que tenen pitjors expectatives que les que tenien els seus pares quan eren joves, o dit d'una altra manera, és la primera generació que no viurà millor, que no aspira, que veu que no podrà aspirar a viure millor que no pas els seus pares? Doncs comencem, i com sempre comencem, amb les presentacions. Víctor Correal.
Hola, bon dia, Antoni. Primer tenim el Biel Roda. El Biel té 25 anys i va néixer a Sabadell, va estudiar Administració i Direcció d'Empreses i està especialitzat en màrqueting. A més, ara està estudiant Humanitats. Ha muntat una empresa amb son germà especialitzada en màrqueting esportiu i la seva principal preocupació és no avorrir.
Biel, bon dia.
Molt bon dia.
Creus que, pel que has sentit, els joves catalans tenim els mateixos problemes que els francesos?
Jo crec que no, que els francesos tenen problemes més grans que els espanyols. Primer de tot, crec que els francesos són molt més pessimistes, tant sociològicament com econòmicament, que els espanyols. Llavors, una altra cosa que tenen els francesos és que són molt més paternalistes amb l'Estat, és a dir, conceben l'Estat com un Estat paternalista que ha de cuidar molt per ells, els espanyols no tant. I per última banda, els estudiants i joves francesos tenen grans poders d'associació i són molt més poderosos que no pas a l'hora de moure's.
Mm-hmm. Gràcies, Biel Roda. Jordi Serratosa.
El Jordi té 20 anys i és de Barcelona, està estudiant Història a la UB, viu amb els pares i la seva principal preocupació és poder treballar del que li agrada.
Jordi, creus que marxar de casa és una de les principals preocupacions de la gent a la teva edat?
Sí, més que res, perquè com que està tan difícil fer-ho, doncs és una de les principals preocupacions. Però, bueno, perquè baixen els preus, han de canviar tantes coses que continuarà sent difícil, em sembla.
Tu com ho tens, això?
Jo ho tinc fatal en aquests moments, però, bueno, anar aguantant.
David Batxiller.
El David Batxiller ens acompanya a la nostra delegació, a la delegació de Catalunya Ràdio Lleida. Té 25 anys, és de Lleida, és llicenciat en Ciències de la Comunicació i de la Informació. Actualment treballa al Centre Municipal d'Informació Juvenil de l'Ajuntament de la seva ciutat i col·labora en el diari gratuït Bon Dia. La seva principal preocupació és també independitzar-se dels pares.
David, bon dia.
Hola, bon dia.
A Lleida creus que la situació és diferent, potser millor per allò dels preus més baixos que, per exemple, a Barcelona?
Aviamment. Entenc que la situació doncs, ha de ser per força diferent aquí a Lleida, doncs, entenent la diferència de magnitud entre les dues ciutats. Però bé, si fem una extrapolació, jo crec que a Lleida els joves tenim el mateix problema amb la vivenda. Hi ha uns preus bastant abusius. I en aquest sentit no puc deixar de fer una mica de lleidatanisme i lloar una iniciativa municipal que és que posarà en marxa una borsa d'habitatge jove per facilitar als joves que accedeixin a pisos de lloguer. Deixo sobre la taula si l'Ajuntament de Barcelona en té una ja en marxa. Sé que hi ha d'altres ciutats de Catalunya, però no ho sé.
Mm-hmm. Mario Roldán.
El Mario té 21 anys i és de Barcelona, estudia segon d'arquitectura, viu amb sa mare i la seva principal preocupació és marxar de casa.
Què tal, Mario? Bon dia.
Hola, bon dia.
Et molesta que diguin això del Times, no? Els estudiants francesos mobilitzen, els espanyols veuen. Què passa, que els d'aquí sou passeu de tot o què?
Bueno, és que no crec que sigui passotisme, sinó que aquí no creiem en que units puguem fer alguna cosa. Més que no creure que units podem fer alguna cosa és que no ens veiem capaços d'unir-nos. Potser perquè els francesos, per mateix que ha dit el noi, el primer noi, doncs, per patriotisme o perquè tenen un antecedent històric com pot ser la Revolució Francesa, una consciència de que quan ells s'ajunten aconsegueixen coses, aquesta cosa nosaltres no la tenim i no ens veiem capaços de fer una cosa similar.
Juan Irache.
El Juan té 20 anys, és de Saragossa, però ha viscut tota la seva vida a Barcelona, estudia tercer de comunicació audiovisual a la Universitat Ramon Llull, està fent una beca i la seva principal preocupació és trobar una feina que li agradi.
Juan, bon dia.
Hola, bon dia.
Vas anar al botellón?
No vaig anar-hi, però perquè no vaig poder. La veritat és que em moria de ganes.
Sí?
Fins i tot sabent que s'armaria. Però bé, tal com va l'Ajuntament i aquestes coses, tenia ganes de reclamar coses.
Ostres, tu sabies que s'armaria l'Ajuntament i els Mossos? Es veu que no ho sabien.
Es veu que ho sabia tothom.
Sí?
Si l'alcalde ho va anunciant, és bastant evident.
Et van enviar un SMS perquè hi anessis?
Bé, ho vaig rebre per e-mail.
Ja, però aquí s'ha distingit entre els 200 o 300 que van provocar els incidents i els que hauríeu anat a veure. Tu creus que eren el mateix tipus de joves o no?
No, està clar que reclamant... Bé, enfrontant els joves amb la policia directament a través d'una... de les proclames de l'alcalde, es provoca que només vagin els joves a provocar aldarulls i tot això. Mm-hmm. És bastant evident i no crec que sigui molt intel·ligent.
Tu t'hauries estimat més que us haguessin habilitat un lloc per anar a veure?
Sí, sí, evidentment, com es fa a altres ciutats d'Espanya.
Mari Sabiote.
La Mari és de Barcelona, té 25 anys, és llicenciada en Ciències Polítiques, actualment té una beca d'investigació a la Universitat Autònoma de Barcelona i li preocupa la superficialitat de la gent jove que només es preocupa de viatjar.
Mari, bon dia.
Hola, bon dia.
Les dones encara ho teniu pitjor que els homes?
Jo trobo que encara és necessària la lluita des d'una perspectiva de gènere, però en tot cas crec que problemes dels joves són també problemes compartits pel gruix de la societat. O sigui, en el cas, per exemple, dels contractes de treball, en el cas francès, per exemple, jo trobo que aquí a Espanya el que passa és que hi ha una precarització de tot el mercat laboral, ja sigui joves, majors de 50 anys... O sigui, crec que la lluita ha d'ocupar tota la societat.
Joel Boté.
El Joel té 27 anys, és de Barcelona, però viu a Banyoles, és fuster, té una filla i està esperant un altre fill. Viu amb la seva parella, la seva principal preocupació és l'educació dels seus fills i els oients potser el recordaran perquè va trucar la setmana passada al programa.
I amb fills tot encara deu ser més complicat, no, Joel? Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Un
gust saludar-te personalment. La teva trucada ens va... Ja ho veus? On ens ha portat trucada, no?
Bueno, jo abans de res agrair-vos primer que em deixeu donar la paraula a mi i als que estem aquí.
Al contrari.
I bueno, felicitar-vos i bé, una mica això, que sí, elementalment és molt, 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 molt difícil. Però és molt difícil tot plegat per el que us deia l'altre dia, no? Perquè suposo que tindria que haver-hi una mica més d'autocrítica, no? En general, no? Tots plegats, no? De donar-nos compte que per aquí no anem gaire bé, no? Mm. No sé, jo... Em veig amb 27 anys que moltes coses, no, pues les veig molt diferent a molts tipus de gent de molt més grans que jo i clar, això em sorprèn, no? Em sorprèn que la gent que tindria que tindre més experiència o que tindria que veure les coses com van, no, són qui pitjor les fa, no? I estic una mica nervi.
No, t'amoïs.
Però, bueno, una mica això, no?
Tu ens deies que et consideraves una miqueta una excepció, eh? De la gent de la teva edat no està en la teva situació, no té fills, no té una feina relativament estable com
una excepció,
no?
Per això, però no per pensament, elementalment. Uh-huh. Vull dir, tinc molta gent que pensa com jo amb la meva edat i gent que no té fills perquè té molt clar que no pot, no? Passa que també volia reivindicar una mica, no? El fet de que, hòstia, que hi ha molta gent amb la meva edat i més joves que estan patint molt, no? Tenim una pressió com molt bèstia, no? I una pressió laboral, una pressió en tots els aspectes, no? I tot ha de ser molt net i polit, no? I, hòstia, penso que no anem gaire bé, saps? Vull dir, jo conec, tinc gent personalment, no? Que, hòstia, que estem de pressions o està prenent pastilles anti... el que sigui, no? I molt i molt, molt jove, no? I no ho comprenc gaire.
Apunto això de la pressió. La Clara Mas.
La Clara té 26 anys, és de Barcelona i llicenciada en Humanitats. És autònoma. La seva principal preocupació és trobar una feina fixa del que ha estudiat.
Què tal, Clara? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu has tingut alguna vegada algun contracte fixe?
No, no he tingut mai cap contracte fixe. Bé, perdó, sí. Vaig treballar per una ITT i durant un mes vaig estar cotitzant a la Seguretat Social amb un contracte fixe i tot això. Mai més.
Mm. Tu sents aquesta pressió que deia fa un moment el Joel?
Sí.
Estàs d'acord amb això de la pressió brutal que teniu a sobre?
Sí, i sobretot a nivell social, no? O sigui, hom està obligat gairebé a disfrutar de totes les oportunitats que et dona viure en una ciutat, en el meu cas, per exemple, anar al cine, anar al teatre, és tonto qui no viatja per 20 euros a Londres, òbviament, i tot aquest conjunt de coses fa que no puguem mantenir el ritme de vida que evidentment que voldríem.
Uh-huh. En què està Papus? Qui de vosaltres ha viatjat per 20 euros a Londres?
Jo.
Tu.
Mateixa.
Dos, tres. Tres dels vuit que hi ha a l'estudi. L'últim que tenim aquí a l'estudi per presentar és l'Eduard Solà.
L'Eduard té 28 anys, viu a Gurb, Osona, és pagès i viu amb els seus pares. La seva principal preocupació és l'envelliment de la pagesia.
Eduard, bon dia.
Molt bon dia.
A pagès és millor o pitjor, és diferent?
Bé, suposo que té els seus problemes i els seus avantatges com tot. Jo penso que les oportunitats dels joves al món rural, a l'aspecte professional a pagès, ho tenim en part més complicat que els nostres pares, no? Perquè t'expliquen els seus inicis, van començar amb molt poca cosa i era possible poder començar amb molt poca cosa, no? Per exemple. I avui en dia començar amb molt poca cosa és impossible, perquè hi ha unes despeses fixes i unes coses que els meus pares no tenien, I vol dir que un jove que es vol incorporar al camp, plantar-se per ell, ho té molt complicat si no ho heredes de la família o tens algú que dona, ho dona tot per tu, no? I aposta per tu perquè puguis triomfar professionalment, no?, en aquest sector. I a mi això em preocupa bastant, perquè vas veient les masies del voltant, una dius, ostres, aquests d'aquí 5 anys ja plegaran, aquests d'aquí 10, els altres d'aquí 15, i dius, jo quedo sol, i després, per l'altre cantó, l'administració o els municipis no hi creuen en el món del camp, ja que doncs, econòmicament poder no dona prou diners a les arques de l'Estat, i a sobte per altres temes, com ja coneixem, temes urbanístics i... Mm-hmm. Asfaltar, sense pensar en el món del camp.
Ens queda un últim convidat que ens escolta des de França. Es diu Xavier Illa.
Sí, és de Lleida, té 25 anys, va estudiar enginyeria tècnica industrial en especialitat química i també ha estudiat enginyeria dels materials. Ha viscut 3 anys a França i actualment fa investigació a la Universitat de Pau. La seva principal preocupació és la saturació del mercat de treball.
Xavier, bon dia des de Barcelona.
Hola, bon dia des de França.
On tu teniu pitjor els joves, a França o a Catalunya?
Doncs... jo només puc parlar del meu cas. El meu cas és investigació, o sigui que ja és bastant reduït. A Espanya, com a Catalunya, doncs la cosa està bastant complicada. Bé, en el meu cas vaig acabar els meus estudis a fora, vaig tornar a Catalunya per a veure si trobava feina. Està el mercat bastant saturat, per no dir impossible. Llavors el que he fet és tornar a marxar fora. I aquí fora, quan dic a França, doncs a veure, també hi ha saturació al mercat. Mm-hmm. El problema és... vull dir, o la solució millor és que hi ha més accessibilitat. Vull
més,
dir,
uh-huh.
Si trobes per una feina d'investigació a Espanya, doncs aquí em pots trobar 10 perfectament.
Bé, és el que ens diu ell, també és exactament el seu cas en això de la investigació. Són les 11, hem de parar per les notícies. Ja estem tots presentats, de seguida ens posem a contestar aquesta pregunta genèrica amb exemples concrets a propòsit de la situació dels joves avui dia al nostre país. Són les 11, continuem amb Mútua Companyia al matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Són les 11 i 7 minuts al matí de Catalunya Ràdio amb joves d'entre 20 i 27 anys parlant de les seves condicions de vida, de si són una generació que ho tindrà pitjor que no pas ho van tenir els seus pares. Abans, en Joel ha dit allò que sent que els joves viuen sota una gran pressió i he vist alguns moviments que sí amb el cap. Qui està d'acord amb això? Qui seria capaç d'explicar exactament en què consisteix aquesta pressió que deia el Joel que noteu? Aquí davant,
Mario.
Amb Mario.
Bueno, jo atribueixo, per exemple, aquesta pressió que... a mi m'han preguntat, per exemple, aquí, tu tens qualitat de vida? I jo considero que sí, però és una qualitat de vida que a mi no, per exemple, no m'aporta felicitat, perquè jo voldria una qualitat de vida podent ser més independent. O sigui, jo, depenent de mons pares, tinc un bon nivell de vida, però... no és la que jo voldria. Llavors, podria aconseguir més, entre cometes, felicitat, baixant la meva qualitat de vida. Llavors, és un equilibri molt, molt difícil de trobar i el fet de que una cosa tregui de l'altra és problemàtic.
Per dir-ho d'alguna manera, no sé si encerto, ho tens tot, o diguéssim, ho tens gairebé tot, però no t'ho has guanyat tu. I això et fa sentir insatisfet?
Sí, però, bueno, sí, és una de les coses. Però també és no només el guanyar-m'ho jo, sinó el tenir llibertat en tots els sentits. Jo podria anar segurament a llogar-me un pis d'estudiants, una cosa així, però bueno, patiria moltíssim per arribar a final de mes i per poder seguir estudiant i seguir treballant i tot. Mm.
Alguna explicació més sobre la pressió que dèiem? Aviam, aquí darrere, en Joel.
No, mira, només que aquesta pressió és, suposo que és perquè vivim en un món una mica real, irreal, no? Tothom pot tenir un cotxe, tothom pot tenir una casa, viatjar, com ha dit ella, per 20 euros, tot això. Però el que està claríssim és que si deixes a deure alguna cosa, vull dir, caput. I llavors això és la pressió tan bèstia. Vull dir que tothom pot muntar un petit negoci, pot tenir un petit pis, pot tenir un cotxe, el que sigui, però això sí, amb una pressió brutal darrere. Cosa que abans poder no es podia tenir tant, però el que tenies era perquè realment podies tenir-ho.
I les coses t'ensenyen una mica la puteta, com per sota la porta, et diuen, mira, un cotxe, mira, una casa, ara. No sé què.
Només
i una miqueta vas agafant les coses, no?
Sí, sí, però, vull dir, la publicitat avui en dia...
Però tu que n'agafis masses, no?
És molt bèstia, vull dir, veus la tele 5 minuts i és molt bèstia la publicitat.
Perdó,
Víctor?
Sí, sobre això, el Mario parlava de la qualitat de vida, els hi van fer valorar del 0 al 10 quina era la seva qualitat de vida, el Mario va dir 8 i el Joel, que està parlant ara, em va dir 5 només.
Sí, 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 sí.
Però, en canvi, a diferència d'ell, que reclamava més protagonisme del seu propi esforç en les coses que té,
clar,
tu sí que tens més o menys el que t'estàs guanyant, no? I això no et fa sentir millor?
No, no, jo vaig aclarir que personalment, jo, la meva parella i els meus fills, un 10, excel·lent. Però a nivell de societat, no? Trobo que no, no? Veig que hi ha molt de jovent que va perdut, molt d'altre que lluita i no aconsegueix més res, gent que està feta caldo intentant aconseguir alguna cosa, no sé, i no hi ha un, saps, un modus operandi que vagi bé, saps? Ja. Tothom va com una mica perdut.
No penseu que això mateix durien pensar els vostres pares quan tenien la vostra edat? Ho dic per anar directament a la pregunta de si penseu que ells realment ells ho van tenir millor que vosaltres.
Ells tenien claríssim que venien, que era una postguerra. Ho tenien claríssim. I els meus avis tenien claríssim que era una guerra. Jo no tinc gens clar si el capitalisme és el que diguéssim, mou tota la societat o és realment una democràcia o és una llibertat. O com van dir en Panikkar, que això volia dir, va dir que la mida ens la tindríem que mirar, no? Si és justa o no és justa, no si és legal o és il·legal. I amb una hipoteca l'únic que fas és si és legal o és il·legal. Ningú pensa si és just o no és just que algú pugui tenir un pis i pugui fer les seves inquietuds i les seves històries per poder ser una gran persona, no? Vull dir, no sé, trobo que ens estem aturant, saps? Que ens estem estancant.
Algú més sobre això?
Sí, Antoni, des de Lleida.
Endavant, endavant.
Sí, sobre aquest tema sí que volia opinar perquè penso que en aquest sentit els nostres pares van viure una cosa que és la transició, l'acabament del franquisme i passar a una democràcia. En aquest sentit sempre he pensat que potser veien que tenien molt terreny per a conquerir. En canvi, nosaltres som una generació que hem caigut en un sistema que ens han dit que és el correcte, que és el bo, que hem de creure en ell, i ens trobem que quan fem la transició al món adult la societat no respon de la mateixa manera, ens trobem unes dificultats tremendes i aleshores és quan pensem que potser no podrem tenir el nivell de vida que han assolit els nostres pares a nivell de felicitat o satisfacció, etc., deixant de banda les classes socials o els nivells d'ingressos de cadascú, oi? Per dir-ho en plata, doncs, els diners que cadascú pugui moure. Oi?
Gràcies, David. El Juan?
Sí, que potser una altra diferència és que quan els nostres pares decidien què estudiaven, decidien què serien a la vida. I ara nosaltres podem començar estudiant econòmiques i acabar fent d'actor, de tècnic, del que sigui, de pallasso. Es divideix tant el treball i els estudis que no saps realment fins que ets molt més gran a què et dedicaràs. Pots començar a fer feines temporals que no et porten realment al que serà el teu futur com a persona.
Abans tu has parlat del Botellón, m'has dit sí, que em sembla que et mories de ganes d'anar-hi.
Sí.
El Botellón era una festa o era una protesta?
Va començar intentant ser una festa.
Sí, no, independentment dels incidents de Barcelona, sí. Vull dir, els joves que hi volien anar, anaven de festa o volien expressar alguna cosa, com m'ha semblat que s'insinuava per allà?
És que potser la idea en el global d'Espanya era fer la festa, però com aquí portem ja un temps amb tota la llei del civisme i diferents activitats que està fent l'Ajuntament molt en contra d'aquestes coses, i es va concebre com una protesta, des del principi.
Alguna opinió sobre això, Jordi?
Bé, no, jo la volia fer sobre això de, bueno, lo dels pares que parlàvem abans, que també ho podem lligar una mica amb lo de França, perquè realment els nostres pares van sortir d'una dictadura i hem entrat en un sistema de liberalisme que a França ja fa molts anys que tenen i ara estan donant-se compte de l'error, no? De només pensar en el dret a propietat i no pensant en drets socials. I aquí a Espanya, jo penso, el no viure-ho tampoc no és una posició una mica, diguéssim, irreal, però que vam sortir d'una dictadura per anar, vam entrar en un liberalisme bastant pronunciat, diguéssim, llavors va aparèixer el socialisme, que sí que oferia algunes alternatives, i després vam tornar a caure en el liberalisme més extrem. I ara el socialisme que hi ha és difús, no? No, costa cada cop més diferenciar entre què és liberalisme i què és socialdemocràcia, i tot això jo crec que és amb el que està topant ara el jovent, no? que hem anat directes que només a pensar en el dret de propietat i en tenir opcions de ser, o sigui, gent amb diners.
És a dir, que el sistema el que li diu a la gent és espavila pel teu compte. Exacte, està fomentant l'individualisme i fa que perdeu la possibilitat de pensar que ajuntant-vos, com deia abans algú, podeu aconseguir alguna cosa.
Exacte,
seria això.
Sí, crec que és tenir el sistema liberal molt, 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 molt en ment, no? Constantment, totes les decisions.
Algú està parlant per telèfon?
El Xavi Illa.
El Xavi Illa, sí, des de França. Digues, Xavi.
Des de França, ara que toqueu el tema de França, vull dir, aquí hi ha les mateixes inquietuds que a Espanya, ja sigui feina, casa i nivell social. diguem, hi ha les mateixes inquietuds. L'únic que fan, que és a nivell cultural, és protestar. Vull dir, aquí els sindicats tenen un poder molt fort de mobilitzar. Per exemple, avui és vaga general a tot el país. Vull dir, transports públics no funciona res. Hi ha molta gent que fa vaga. Aquí us truco des de la universitat i no hi ha ningú. I els estic sentint cridar des de l'altra punta. Vull dir, aquí, a nivell cultural, pues, si no estàs d'acord, protestes. Que és potser el que ens falla una mica a Espanya i a Catalunya.
Correus electrònics que estan arribant a mati@catradio.cat.
En tenim dos d'interessants. El primer, un adult que critica, potser els agradarà sentir-ho i respondre-ho. Diu, tinc 31 anys i sóc propietari d'una petita empresa de fotografia. Recentment estic fent entrevistes per incorporar un treballador i no puc estar-me a descriure quan ho sento parlar d'aquest tema. A la majoria d'entrevistes a joves que faig em trobo amb persones sense ànim, sense empenta, com si tot els fos igual. Sempre els faig una entrevista intentant trobar el nivell d'implicació que em podria treure d'ells, però gairebé sempre me n'adono que per a ells aquesta feina és exactament com qualsevol altra, una feina més.
Comentari sobre això?
Bé, aquest és la fractura, no?
Lleida, David, sí.
Sí, perdó.
Digues.
Que en aquest correu electrònic es veu una mica la fractura de generació, eh? Una generació per sobre nostre que pensa que tenen tota l'empenta, que s'ho han guanyat tot el que han aconseguit, i una que venim per darrere, en la qual ens veuen que se'ns ha donat tot i que no posem prou de la nostra part. Generalitzant, òbviament.
Sí, però és veritat això? És a dir, sou una generació sense empenta?
Jo no ho penso, però, en fi.
I tu, Joan?
Més que sense empenta, crec que estem confosos. Bàsicament. Estem confosos.
Per què esteu confosos? Què és el que falla, diguéssim?
Per com està muntat tot el que dèiem abans, no? Pots tenir-ho tot o no pots tenir res, no? Vull dir, no sé, el contacte amb la natura s'està perdent, amb el contacte amb les persones, tothom cada cop tenim més mòbils, més ordinadors, més aïllats, el que dèieu abans, no? L'individualisme. Jo, a part de ser un treballador, m'agradaria algun dia a la vida poder pintar i poder fer les meves coses, no? Però no trobo cap puesto on em pugui relacionar amb més gent d'aquesta, no? Sembla com si moltes coses s'hagin tret del mig perquè no... Sembla com si el fet de pensar, no?, cada cop interessi menys, no?
Són les 11 i 17 minuts, fem una petita pausa i tornem de seguida. Catalunya
Ràdio. Queremos hacerte una preguntita. ¿Ves la televisión?
Yo poco.
Nada de nada.
¿Documentales?
No, nada.
El 99% de les llars té una tele, el 70% en té dues. Li dediquem 200 minuts al dia, però ningú no confessa que mira la televisió. Sortim de l'armari. Diguem molt alt, jo miro la tele, jo miro la tele. No et sents millor? Arriba La Sexta, la televisió dels que gaudeixen fent televisió. La Sexta, la tele que ens agrada.
Els dies que no em reconeixia ni al mirall ja són història. Els dies que no em sentia ben alimentat, els he oblidat gràcies a Masvital.
Masvital és l'aliment prebiòtic de Pasqual que t'ajuda a assimilar tots els nutrients dels aliments i a reforçar les teves defenses. A més, el seu efecte prebiòtic està avalat científicament.
Ara em sento cada dia més vital.
Grupo Leche Pasqual, patrocinador de Cantàbria 2006.
El pot de les 6.49 pel proper sorteig és de... més de 5.300.000 euros. Emporta-te'l! Loto Catalunya. La sort al teu costat.
Té antecedents familiars de malaltia cardíaca precoç? Té diabetis tipus 2? Té poc colesterol del bo o massa del dolent? Si la resposta a alguna d'aquestes preguntes és afirmativa, faci que el seu metge valori la seva situació de risc cardiovascular. És un consell de Mútua General de Catalunya Fundació. Mútua General de Catalunya. Al servei de la salut dels ciutadans.
Si vol vendre el seu pis, a Don Piso li avancem 600 euros mensuals fins a la seva venda.
I com funciona?
Molt fàcil. 1. Truqui'ns i el visitarem sense cap compromís. 2. L'assessorarem en tot allò que vostè vulgui. 3. Li avancem 600 euros cada mes fins a la venda del seu pis. Don Piso, la manera més ràpida, fàcil i eficaç de vendre o comprar el seu pis. Perquè amb Don Piso, vostè té la paraula.
El diari Esport t'ofereix una impressora fotogràfica digital Mitsubishi Electric per només 79 euros. Imprimeix a casa amb qualitat professional. Només amb el diari Esport. Col·labora Fotoprix. Catalunya
Ràdio. Hi ha més paraules aixecades en aquest pati de butaques sobre la situació dels joves. Parla la Clara.
Mira, jo en el punt que dèieu, que comentàveu al principi, no? Si realment els nostres pares vivien millor que nosaltres viurem més endavant, jo crec que, i no sé si vosaltres esteu d'acord amb mi, sí que és veritat que ells tenien una certa, unes facilitats a l'hora potser de trobar un pis que no estigués al preu que nosaltres l'hem de comprar ara, proporcionalment, evidentment. El que està clar és que nosaltres hem gaudit d'uns privilegis que els nostres pares poder no van tenir a la seva època, i no sé si nosaltres estem disposats a renunciar-hi a aquests privilegis. O sigui, aquest és un tema clau, jo crec. Estem disposats a renunciar a tot allò que els nostres pares ens han proposat per poder tenir un lloguer, poder arribar a final de mes, poder tenir un pis de propietat, per exemple. Estem disposats o no? No sé.
Què vols dir, que heu pujat una miqueta massa acoixinats?
Clar, a veure, hem pujat acoixinats i d'altra banda la societat ens ha estat falsament encoixinant. Podem, això. Ja. Tenim unes oportunitats tremendes que sembla mentida que no estiguem aprofitant, vale? I hi ha una sèrie d'estímuls que t'obliguen gairebé a tenir un poder adquisitiu tremendo, i no és així. I no és així. Llavors, nosaltres hauríem d'aprendre a poder, si volem tenir una propietat, si volem tenir, poder marxar de casa i tenir un lloguer, doncs renunciar a sortir els divendres, a anar a totes les pel·lícules que ens ve de gust veure al cine, no sé, viatjar, per exemple.
Val, no? És a dir, que el nivell de vida dels vostres pares i els missatges que emet constantment la publicitat us fan creure, o us fan veure un món que després, a l'hora de la veritat, amb els 1.000 euros escassos que podeu guanyar, no us el podeu permetre.
I això
us crea problemes de confusió, com deia l'Àngel Joel. Seria això. Val. Digues, Víctor.
Dic, sobre això tenim un mail de la Laia que diu: la resposta crec que és evident. A casa meva, amb el sou del meu pare, que era salariat com jo, amb un sou normal, es va fer una casa i mantenia una dona i tres fills. Jo, amb el mateix sou, avui en dia només pago la lletra de la hipoteca. Com a mínim té hipoteca.
Més coses. Sobre això d'haver vist el món quan éreu petits i haver de renunciar, diguem.
Bé, home, nivell de vida, és depèn com entenguem nivell de vida. Si nivell de vida ho fiquem només pensant en diners i poder comprar, poder tenir això, el millor cotxe, la millor casa, o fer coses amb materials, si això entenem nivell de vida, segurament ho tenim complicat. Si nivell de vida, per exemple, els nostres pares, és el que deien, venien d'una postguerra i nivell de vida amb diners, poder adquisitiu, difícilment en tenien gaire. Però a nivell de vida, jo estic molt d'acord amb el que deia el Joel, el tema de la família, els amics, poder fer coses que no necessites diners per fer-les, eh? Vull dir, estar en un espai a l'entorn de l'entura, per mi això és nivell de vida. Vull dir, els més feliços no són els que tenen més diners i els que tenen més propietat. El que passa és que estem en una societat, tu engegues la televisió, els anuncis, tot. La societat tot el dia ens està bombardejant amb...
Si no es consumeix, l'economia no progressa.
Amb el consum, no? Això... I és allò que t'ho diuen tantes vegades que al final, encara que no vulguis, tu acabes creient. I dius, ostres, si no estic aquí amb aquest rol, és complicat viure-hi, no? Una cosa amb el tema laboral, que ha sortit aquell mail, jo en part, doncs, bueno, soc jove, però soc pagès i empresari, el tema laboral, això ho trobes. El que passa... que jo penso que estem en un país que no s'ha optat amb no s'ha potenciat el tema de la investigació. Vull dir, la gent té capacitat per estudiar, per anar a la universitat, més o menys molt jovent va a la universitat, tothom té molts bons estudis o pot tenir carreres més o menys bones, però després el que surts del món laboral entenc que no hi ha tants llocs de treball com per cobrir aquestes carreres. I esclar, trobes que tu tens la gran carrera, però esclar, si només hi ha 10 places i hi ha 100 estudiants que han fet aquella carrera, vull dir, algú altre s'ha de fer una altra feina, no? Però això és problema del país on estem, que no ha optat per potenciar temes d'investigació, altres, vull dir, ha optat per el més fàcil de diner ràpid i turisme i tema immobiliari.
Algú més havia demanat la paraula aquí davant, en Biel?
Sí, jo volia comentar dos temes. Un era aquest mail que feia referència que els nostres pares potser tenien millor que nosaltres. Jo crec que aquí s'ha d'aplicar el que és la teoria de les expectatives, no? Si partir des de 0 pues a 10 pues és molt fàcil, és fàcil pujar. En canvi, passar de 10 a 100 doncs és molt més complicat. Això, una altra cosa. I doncs, l'altre tema que volia comentar era que ara no potser m'ajudarà la noia aquesta que ha estudiat Humanitats, i encara no he acabat. Em sembla haver llegit un autor grec, em sembla que era Aristòtil, que comentava que els joves d'avui en dia no tenen valors i ja no s'esforcen. Clar, això fa més de 2.000 anys i encara hi ha el mateix discurs, o sigui que això no val gaire.
Ja, és a dir, considereu que teniu la mateixa ESMA que qualsevol altra generació?
Exacte, sí, sí, tenim la mateixa trempera.
Una pregunta, entre vosaltres segur que deu haver-hi amics que s'han obert pas i que igual ja estan pagant una hipoteca o ja tenen fills, en fi, en definitiva, gent que ja ha progressat. Aquesta gent que ja ha progressat és perquè tenien un bon endoll, perquè son pare tenia una empresa, o senzillament perquè s'han espavilat? O sigui, realment, avui dia, el que s'espavila no triomfa?
Home, jo penso...
El que, perdona, el que agafa una feina encara que sigui a la nit, mal pagada, però és el principi, què hi farem? D'aquí uns mesos ja milloraré. O sigui, avui dia, el que decideix fer renúncies i el que decideix espavilar-se, aquest no se'n surt o què?
Sí, penso que sí, que si renuncies a molt, te'n surt segur. El problema és el que parlàvem tota l'estona, no? D'aquest nivell de comoditat, d'aquest acoixinament, ens costa molt, molt, molt renunciar a certes coses. I és que sona molt, molt, molt apijotat, però hi ha gent que no renunciarà a aquestes coses i que vol poder tenir totes aquestes coses sense renunciar tant. I llavors esperes ser una miqueta més gran, esperes tenir més diners, esperes a veure si hi ha sort i tens un sou millor i bueno, o tiro cap aquí o tiro cap allà. I aquest és el problema. O sigui, sí, jo conec gent que renunciant molt se'n pot sortir.
Bueno,
sí,
per
sí.
Tant, aquí estaríem arribant a la conclusió que també hi ha un problema d'actitud vostra dels joves que està fallant.
Sí.
Sí?
És que es viu molt bé amb els pares. És fàcil i es viu bé.
Val, jo crec que està molt bé aquesta passada per l'autocrítica. Qui la comparteix? Allà darrere, la Mari.
Sí, hola, jo el que crec és que davant d'aquesta situació crec que hauríem de recuperar el protagonisme de la nostra vida i no crec que sigui tan difícil. Vull dir, el tema aquest, bueno, la publicitat, tal, bueno, pues apaga la tele i comença a pensar en la teva vida, què és el que vols i com pots ser feliç. I jo crec que començarem molt millor des d'aquest punt, recuperant el protagonisme. I jo no estic d'acord que es viu molt bé amb els pares. Jo vaig marxar de casa als 23 anys i amb totes les meves dificultats, bueno, la meva vida, jo he vist molt millor ara, sent protagonista de la meva vida.
Comparteixes pis, tu?
Comparteixo pis amb el meu nòvio i anteriorment vaig compartir pis amb, bueno, amb gent.
Això et va fer sentir bé, eh?
Sí, tant. Jo crec que és fonamental ser protagonista de la seva vida, de la pròpia vida, dels seus esforços i veure com aquests esforços poden donar fruit al marge del que la societat t'està dient que has de tenir. Jo no tinc ni cotxe, no tinc ni tele, no tinc casa, bueno, vull dir, però sóc protagonista del que faig.
Què deies, Víctor?
No, deia que la Mari va compartir pis amb 8 persones a la vegada, oi?
Sí.
Amb 8 persones a la vegada, no vegis al dematí per anar al lavabo, no? Devia ser una cosa, una cua curiosa de veure, com a les rondes al dematí. Aviam, em sembla que en Xavier Illa des de França volia intervenir. Digues, Xavier.
Sí, era per... Esteu comentant de renunciar. La meva pregunta és renunciar a què? A tot, vull dir, al cotxe, a tindre habitatge i tot, per arribar a on? Per arribar al mateix. El problema no són els mitjans, sinó són... És això, els ideals que tenim. Nosaltres sempre, des de petit, ens han dit, o has vist que la gent que està bé, doncs té una sèrie de facilitats. Nosaltres ara estem dient de renunciar amb aquestes facilitats per treballar, se'n sortir i arribar al mateix punt. No sé si esteu d'acord amb mi o...
Qui agafa aquesta idea? O potser no s'ha acabat d'entendre, Xavi? Sí. Em fa la feita que no s'ha acabat d'entendre.
Vull dir, diem que els joves hem de renunciar.
Sí.
En renunciar a què?
Clar, que... Home, a les comoditats de viure amb els pares, per exemple, no?
Val, a les comoditats.
Sí.
Les comoditats són, doncs, tindre menjar a la nevera, tindre un vehicle de transport i no tindre problemes a final de mes. Val, això és renunciar.
Sí.
Doncs intentem treballar i tenir un poder adquisitiu. I què fem amb aquest poder adquisitiu?
Menys del que faràs vivint amb els teus pares, però almenys ja ho faràs tu amb el teu poder adquisitiu.
Sí, val. Bueno, jo parlo pel meu cas, també.
Sí.
Jo ara acabo de sortir, podem dir, de l'ou. Fa un any que he començat a treballar, però és el mateix, és un contracte d'un any i després torno a entrar al mercat del treball a buscar.
Ja.
Sí, veig que és una cosa que no té ni cap ni peus, que sempre una roda.
Tu creus que sempre estaràs així precaritzat?
Espero que no.
Home,
però...
això ho esperem tots, però pel que em dius, tens por que sigui aquesta una miqueta l'horitzó que t'esperi.
Home, sobretot amb investigació.
Ja. Què em deies, Víctor?
No.
D'acord. Petita pausa per tornar a temps de conclusions.
Ara em prendré un got de llet Pasqual. En vols un, rei?
Sí, però deixa'm obrir el tetràbric a mi.
D'acord, tu l'obres i jo em quedo amb el Mercedes.
Ara a les llengüetes de llet Pasqual d'un litre hi pots trobar un dels 10 Mercedes classe A que regalem. O guanyar un lot de llet Pasqual gratis durant 3 mesos per tota la teva família. N'hi ha 5.000. Destapa'ls!
Grupo Leche Pasqual, patrocinador de Cantàbria 2006.
Ja se sap quin serà el número premiat d'avui en el sorteig de l'11. El meu, el 23.456. El 23, que és la meva edat, dividida per 2. El 4, que és el meu nombre d'exxicots. I el 56, que si ho sumem fa 11. 11! Si és que és qüestió de raonar una mica.
Alguna cosa estranya passa quan un cupó de l'11 arriba a les teves mans. Em pots dir com vulguis, o simplement il·lusió. De dilluns a dijous, cada dia 50 premis de 35.000 euros. Cupó diari de l'11. Digue'n il·lusió.
Carles canvia, Carles repara.
Un impacte al parabrisa pot acabar amb una esquerda irreparable. Abans o després, crac, es trenca. Llavors hem de substituir-lo. A Carglass el reparem, sense necessitat de canviar-lo. I si té assegurança de vidres, li sortirà gratis.
El vidre del seu automòbil més segur amb Carglass. 902 20 70 10.
Feia 10 anys que esperaves aquesta novel·la. Mauricio o las elecciones primarias, d'Eduardo Mendoza. Publicada per Seix Barral. Descobreix-la al web mauriciolanovela.net.
Qüestió de confiança. La salut és el nostre tresor més valuós. Inverteixi en salut triant una casa de confiança. Vingui al restaurant El Cangrejo Loco. Cuidarem de vostè naturalment. Reserves al 93 221 1748.
Bitllets?
Bitllets.
Farmaciola?
Farmaciola.
Carnet del RAC?
Carnet del RAC. Per viatjar hi ha coses imprescindibles, com ara el carnet del RAC. Perquè si te'n fas soci tindràs assistència 24 hores a tot el món. Indemnització per pèrdua de l'equipatge, grans descomptes i moltes coses més. Necessitis el que necessitis per viatjar? Vine al RAC. RAC, 100 anys de confiança.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Són 11:42, estem acabant aquesta trobada, diguem-ne així, amb els joves a l'estudi aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. Ara estàvem tenint, de part del Mario, una explicació d'una anècdota familiar que em sembla bastant significativa a propòsit del valor que té l'actitud, més que no pas l'aptitud, per part d'un jove, Mario.
Sí, bueno, jo tinc un germà que es diu Gorka, que havia estudiat telecomunicacions a l'UPC i, bueno, se'n sortia perfectament, però ell mateix explica moltes vegades que en el seu currículum moltes vegades el que més en comptes tenia és que ja havia sigut organitzador de Telecogresca, la gran festa universitària, i clar, doncs suposava una implicació, una actitud, un moure fils per aquí per allà, que en el fons no t'aporta res acadèmicament, però bueno, se li valorava moltíssim.
Clar, organitzar i moure molta gent i prendre compromisos i decidir determinades hores i tot això forma part del món dels adults i és possible que un empresari valori com una experiència
sí,
molt interessant.
Segur,
no?
Segur.
És temps d'acabar. Algú vol dir alguna cosa que després quan estigui al carrer dirà, ostres, no he dit allò. Aviam, la Mari.
Bueno, jo vull dir que tampoc estic gaire d'acord amb aquesta actitud victimista i de que els joves bueno, no fan res i tal. Jo, amb tots els ambients que em moc, ja sigui a la universitat, a Ateneu, centres populars, n'hi ha molt de compromís. Jo mateixa, jo estic molt compromès amb un projecte i conec molta gent i molts joves que es mouen per aquests compromisos. O sigui, no m'agradaria acabar aquesta sessió no, de xerrada dient que vivim molt bé amb els pares, que no sé què, que no fem res. No, jo estic gens d'acord, i tant que fem.
Molt bé.
I trobo que s'ha de dir.
Alguna altra idea?
No, només dic que, sobretot, l'actitud és una cosa d'educació, no? I l'actitud i moltíssimes altres coses, no? I poder ser això el que falla, no? Aquesta educació, que jo moltes vegades em trobo, que li dic a la meva filla, no, i veig el del costat que passa de tot, no? I, clar, jo em sento malament per fer això, però és que sé que o ho faig això, o poder el dia de demà no tindrà aquesta actitud que se'ns exigeix, no?
Sí, que és el que jo de pedagogia, el que s'ha de sentir malament és l'altre per dir-li que sí, home.
Sí, ja, però en aquell moment, quan hi ha 5 i ets tu l'únic que treus aquella nena d'allà...
Ser pare té costos d'impopularitat, s'han d'assumir.
No, està claríssim.
O sigui, el pare és un tio impopular, això t'ho has de...
Sí, però bueno, el millor que m'ha passat mai, ja també t'ho dic.
Aquí davant anem acabant, en Joan.
Sí, dic que, malgrat que no ho sembli, estic d'acord amb ell, els joves ens movem i molt. I respecte a la comparació amb França, dic que potser simplement el que no hem tingut nosaltres és un estímul, un detonant, com ha sigut la llei aquesta del treball, que si ens posen alguna cosa així, segur que sortim al carrer.
Doncs moltes gràcies, David. Lleida, alguna cosa més?
Sí, només per acomiadar-me, voldria dir també que
ens fixéssim una mica en el debat que hem tingut, oi? Hem parlat d'Aristòtil, hem parlat d'Ateneus, hem parlat de renúncia, d'autocrítica. Ho vull dir perquè nosaltres crec que som una generació que hem tingut certes armes, tenim certes armes per defensar-nos davant la societat. No sé fins a quin punt som representatius de la societat, però no sé si aquest mateix debat d'aquí 10 anys, amb el sistema educatiu que estan patint la generació que ara té 20 anys, podrà parlar del mateix.
Com has notat aquest periodista, David? Perquè, coi, m'has tret la conclusió que anava a fer jo. Gràcies, eh?
De res,
abraçada. I Xavi, França, alguna cosa?
No, això serà tot. Ha estat un plaer escoltar-vos i veure que no canvia gaire la cosa, tampoc des que he marxat.
Una abraçada, Xavi.
Vinga,
Pau, a França, bon dia. Adeu. Gràcies també a la Mari, el Joel, la Clara, l'Eduard, el Biel, el Jordi, el Mario i el Juan. Fins a la pròxima. Gràcies per haver vingut. Bon dia. Ens espera en Montse i Moliner.